4 minuts amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dijous 6 de novembre, i avui, com fem habitualment els primers dijous de cada mes, dedicarem bona part del programa al debat polític, un debat que avui girarà al voltant de diferents assumptes d'actualitat que són competència de la màxima institució insular de Formentera. I per tot això i molt més, ja tenim aquí a la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim també en Paula Morganti, que ha tornat a treballar, al comandament tècnic, i que fa que tot això soni de meravella. I quan són les 12:05, començam, posant-nos al dia. I començar amb Nieves, la repassada a l'actualitat. Parlem novament de pluges per la forta tempesta que ha caigut a primera hora d'aquest matí a les Pitiüses. Segons el primer recompte del servei meteorològic de la casa, d'aquesta casa, a la zona d'Escodolà, han caigut 29 litres per metre quadrat des de poc abans de les 7 del matí i fins les 8 del matí, mentre que a Vila han set 26 litres.
Sí, les conseqüències de la tempesta no s'han fet esperar. La ciutat de Vila s'ha tornat a inundar el barri d'Espratet i la policia local ha hagut de regular el trànsit als accessos de la ciutat perquè part de les vies estaven negades per l'aigua. Això ha provocat embussos de trànsit a primera hora del matí. L'Ajuntament ha informat de la inundació del parc de Silla, que s'ha hagut de tancar per la quantitat d'aigua acumulada, així com de la caiguda d'un arbre a l'avinguda de Sant Jordi. També s'ha vist afectada per les pluges la carretera de l'aeroport, que ha estat tancada aproximadament una hora a l'alçada de Can Fonoll. Minuts abans de les 9 del matí, el Consell d'Eivissa informava que la via tornava a estar oberta. A més, operaris de la brigada de xarxa viària del Consell han intervingut per retirar un arbre que havia caigut a la carretera de Ses Salines, que ha patit talls de trànsit temporals. Ha plogut amb força pràcticament a tots els municipis de l'illa d'Eivissa. A Formentera, les ràfegues de vent han arribat als 92 km per hora. Precisament a Formentera, i fins a les 9:30 del matí, s'havia registrat un incident relacionat amb les pluges i tempestes, d'acord amb la informació facilitada fins ara per la Direcció General d'Emergències, que ha detallat que l'1-2 havia comptabilitzat altres 29 a l'illa de Mallorca. L'avís groc d'EMET per pluges i tempestes a les Pitiüses ja s'ha desactivat.
I per cert que l'EMET ha fet balanç del mes d'octubre i a Eivissa, de mitjana, es registraren 174 litres per metre quadrat, quan habitualment se'n recullen uns 60.
Sí, va ploure més en totes les estacions de les Pitiüses. El màxim va ser de 200 litres per metre quadrat a Sant Joan, i aquesta és la segona xifra més alta des de 1992. Els màxims van tenir lloc l'11 d'octubre amb la Dana Alice. A Formentera es van registrar 78 litres aquell dia, rècord de precipitació també diària des de 2015.
I en relació als efectes de les fortes pluges caigudes a finals de setembre i a l'octubre, el Partit Popular ha demanat la compareixença del delegat del govern a les Illes, Alfonso Rodríguez, al Parlament.
Si volen que expliqui per què encara no s'ha declarat Eivissa com a zona catastròfica. Lourdes Cardona, diputada del Partit Popular, ha recordat que ja fa més d'un mes de les plogudes. L'escoltam.
Perquè ens expliqui per què encara avui, després de 40 dies, no s'ha declarat Eivissa com a zona greument afectada, el que consideram un agravi comparatiu amb altres territoris, com València o els incendis d'aquest estiu, on el govern central va tardar només 6 dies per declarar-ho. Volem denunciar també la poca vergonya de socialistes per intentar fer passar les compensacions del Consorci de Seguros, que per cert han pagat els propis afectats, com ajudes del govern d'en Sánchez. Aquí l'únic que ha respost amb diligència ha estat el govern de Marga Proens.
I deixem de banda de moment les pluges, neves i parlar ara de població, perquè aquest passat mes d'agost hi ha hagut un descens notable de l'índex de pressió humana a Eivissa, concretament d'un 4,5%. El dia de més càrrega demogràfica que hi havia damunt de l'illa, hi havia aquí a l'illa d'Eivissa 316.000 persones.
Sí, Eivissa ha estat l'illa on més ha baixat la pressió humana aquest mes d'agost, amb una davallada superior a la de la resta d'illes. De fet, l'índex mitjà està per sota de les 300.000 persones, gairebé un 6% inferior a l'any passat. En canvi, Formentera ha estat l'illa amb la pujada més important de l'índex de pressió humana durant l'agost. Més de 35.000 persones varen comptabilitzar-se a l'illa, un 3,7% més que a l'agost de 2024. Això sí, aquesta dada està lluny del rècord de pressió humana registrat a l'agost del 2017, quan Formentera va arribar a acollir a gairebé 41.000 persones.
I acabem parlant de la residència de majors de Formentera, perquè el sindicat UGT ha exigit responsabilitats polítiques i també de gestió. Assegura que la inspecció de treball ha confirmat incompliments molt greus en aquest centre.
Entre les deficiències s'han detectat portes d'emergències tancades incomplint la normativa bàsica de seguretat, extintors caducats i problemes en l'organització del personal. Sentim José Ramon Mateos, delegat d'UGT en el Consell de Formentera.
S'ha de fer tota una revisió del que està passant, s'han de corregir totes aquestes errades, s'han de demanar responsabilitats polítiques, perquè això se sap i ho estem dient des de fa més d'un any, s'ha de tenir en compte quin és l'ordre de prioritat. Primer són els usuaris, després són els treballadors, després ja parlarem del pressupost.
El PSOE de Formentera ha demanat la dimissió immediata de la consellera de Benestar Social després de conèixer l'informe, però el Consell de Formentera ha desmentit la informació i acusa UGT de manipular i generar alarma. Des de la institució insular asseguren que estan col·laborant amb la Inspecció de Treball per revisar els aspectes tècnics assenyalats. El document emès per la Inspecció de Treball és una diligència i requeriment preventiu, una actuació ordinària que estableix terminis per revisar aspectes tècnics sense cap qualificació d'infracció ni de sanció administrativa, segons han argumentat.
Ho deixem aquí. De fet, aquest serà un dels assumptes que comentarem si ara en temps de debat, però de moment ho deixem aquí pel que fa a l'actualitat. Moltíssimes gràcies, Nieves.
Fins després.
Són les 12 i 11 minuts. Nosaltres ara farem una aturada per la publicitat, dos minutets, i de seguida en tornar a començar amb el debat polític aquí a IB3 Ràdio. Fins ara mateix.
IB3 Ràdio és participació.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
El dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio.
We'll be right back.
12 i 13 minuts, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i us ho dèiem en començar el programa. Avui dedicarem bona part del nostre contingut al debat polític, un debat al que tractarem alguns assumptes d'actualitat de Formentera, i per participar i enriquir aquest debat en aquesta ocasió el farem de manera telemàtica. Per cert, ja podem saludar en Alejandra Ferrer, de Gent per Formentera. Molt bon dia. De moment no sentim en Alejandra Ferrer, però ara mirarem de recuperar-la.
Bon dia.
Ara sí que la tenim aquí. Alejandra Ferrer, molt bon dia.
Molt bon dia.
Tenim també a Nana Juan, del PSOE. Molt bon dia.
Bon dia.
I també a Hugo Martínez, de Sa Unió. Molt bon dia.
Bon dia.
Abans de començar amb els assumptes d'actualitat, no sé si voleu que comentem la situació del quiròfan i la sala de parts de l'Hospital de Formentera, que a hores d'ara us podem confirmar que encara continua tancat. No sé si des del Consell de Formentera es pot fer alguna cosa per instar a que aquesta situació se solucioni amb més celeritat si tornés a passar una situació similar. Hugo Martínez.
Sí, por supuesto, al final nosotros podemos hablar con el Gobierno Balear, podemos presionar y reclamarles que aceleren estos trabajos que están llevando a cabo para solucionar pues los problemas que han habido y que a día de hoy pues es verdad que están afectando y que ya se prorrogan desde mediados de octubre, si no me equivoco.
Uh-huh. Ana Juan.
Bé, sí, és veritat que el quiròfan de Formentera és veritat i com tothom coneix està tancat arrel d'unes unitats que van aparèixer per les fortes pluges que hi va haver el passat mes de novembre. Des del Partit Socialista el que demanem és que s'accelerin les feines per tornar a tenir el quiròfan com a territori millor, per sobretot per atendre en els ciutadans de Formentera. També és veritat que sabem de la feina que s'ha fet per part de Cibersalut en quant a que els pacients de Formentera en cap moment s'han quedat desatesos, plena coordinació també en el 061 i l'Hospital de Can Mises, perquè al final el que no es pugui fer a Formentera es pugui fer a Eivissa. De totes maneres, demanem això, que s'accedeixin les feines i que, sobretot, que quan es tornin a posar en marxa, quan se reobrin aquestes dues instal·lacions, pues, siguin totes les garanties sanitàries per als usuaris.
Moltíssimes gràcies. Alejandra Ferrer.
Sí, no hi ha molt que afegir. Comparteixo totalment el que ha dit la companya Ana Juan i sobretot que quan es posin en marxa amb aquestes garanties sanitàries, però també garanties de que no torni a passar, no? Haurà que revisar bé totes les instal·lacions perquè encara que hi hagi pluges com les que vàrem patir, pues, garantir que l'hospital és un lloc segur i que no entri aigua, sobretot a espais tan delicats com quan parlem de quiròfans. Dir d'una altra banda que crec que per part del Consell pues, s'ha de fer la pressió necessària per accelerar tots aquests procediments i que puguem tornar a comptar amb aquests espais.
I per altra banda, i abans d'entrar ja en els temes d'actualitat pura i dura, no sé si volíeu enviar algun missatge per la mort de l'exdiputat formenterer Joan Robert Masdeu, que ens va deixar als 82 anys, Alejandra Ferrer.
Pues sí, la veritat és que va ser una persona molt, molt estimada a Formentera, va ser el professor de moltíssimes persones i segur que avui al funeral pues, estarà pleníssim de persones que volen donar-li l'últim adeu. Condolències també a tota la família i, per suposat, a tots els amics que tenia.
Ana Juan.
Sí, també sumat massa paraules de la senyora Ferrer. La veritat és que en Joan Robert va ser una persona molt coneguda i estimada a Formentera. Jo no vaig tenir-lo com a, com a mestre mai, perquè ell estava a Sant Ferran i jo sempre hi ha l'escola a Sant Francesc, però sí que és veritat que, bueno, que van seguir pues, bueno, la seva trajectòria política i tal, i que, bueno, que el Partit Socialista, com van manifestar públicament, pues, enviant-lo tot el nostre condol a tota la família i amics, i, bueno, posar, i avui és un dia pues, bueno, per recordar-lo també i per posar en valor pues, tot el que va suposar per Formentera en les seves feines com a, tant com a diputat com a regidor.
Moltíssimes gràcies, Hugo Martínez.
Por nuestra parte, pues primero mandar todo nuestro ánimo a la familia y amigos. Sin duda, bueno, una persona que ha dejado una huella imborrable y que deja un gran recuerdo, ya sea por su etapa como educador, su etapa política. Creo que, bueno, será recordado como una gran persona, una persona que siempre estuvo al servicio de nuestra isla, buscando lo mejor para Formentera, y por tanto creo que es un momento duro cuando una persona así se va, y bueno, darle todo nuestro ánimo, como he dicho, a aquellas personas más allegadas. Yo pues no tuve la suerte, por la edad que tengo, de tenerle ni como profesor, ni siquiera de coincidir con él en el mundo político, pero bueno, sí que sé que ha sido un referente, y nada, que mucho ánimo a todos aquellos que más le conocían y que eran muy cercanos a él.
Moltíssimes gràcies a tots tres. Idò, ara sí, ens centrem en els assumptes que són d'actualitat i començant parlant de la fira turística de Londres, de la World Travel Market, que s'està duent a terme durant aquests dies i on s'està presentant l'estratègia que tenen cadascun dels territoris. En el cas de Formentera, quina és l'estratègia amb la que s'hauria de presentar al món els actors més potents d'aquest sector turístic a Londres, l'illa de Formentera? Quina seria l'estratègia de Formentera a la World Travel Market? I us volia demanar també si encara és una cita imprescindible pel sector turístic de Formentera. Començam amb Nana Juan, del PSOE.
Bé, la veritat és que no sé si Londres ha de ser una fira que té que acudir a Formentera. En principi dic que, bueno, que sí que és veritat que és una finestra oberta al món on hi, doncs, hi ha gran, moltíssima gent hi participa i moltíssima gent està pendent d'aquestes fires. També és veritat que, bueno, que ja duem temps a la passada legislatura parlant de la necessitat o no de seguir anant en aquestes fires per promocionar, per donar a conèixer la nostra illa. Crec que si Formentera participa en aquestes fires és per donar a conèixer el que volem, posar en valor tot allò per el que treballem i per el que es coneix Formentera, i l'estratègia que s'hauria de seguir seria seguir potenciant el turisme familiar, un turisme respectuós en la nostra illa, que estimi la nostra illa, que no vingui només de festa i poca cosa més, sinó que ens respecti en altres, primer de tot, en els residents de Formentera, que respecti la illa, que se l'estimi, i també que sapi valorar tot allò que ofereix, que no, Formentera no és només sol i platja, ho han dit moltíssimes vegades. A Londres s'està promocionant el producte local, ja fa anys que es va fer una aposta molt forta pel producte local, per donar-lo a conèixer, per posar-lo en valor, i sobretot doncs, que el coneguem no només nosaltres, sinó que també el coneguem tots els nostres visitants. Crec que Formentera ha de treballar amb aquesta línia, no d'anar a buscar grans quantitats de turistes, sinó que ha d'anar a buscar aquells turistes, com he dit abans, que sobretot respectin Formentera i que venguen a Formentera a gaudir-la de manera reposada, de manera tranquil·la, disfrutant de les sols i les platges com no pot ser d'una altra manera, perquè tenim les millors del món, però també doncs, que sapi posar en valor tot el nostre patrimoni, tant cultural com gastronòmic.
Moltíssimes gràcies. Hugo Martínez, de Sa Unió.
Bien, por nuestra parte defendemos que esta es la línea que tenemos que seguir, ¿no? Creo que en esto además la mayoría de partidos políticos coincidiremos, más allá de que cada uno tenga sus matices, ¿no? Pero Formentera se tiene que posicionar y tiene que seguir posicionándose como un destino no solo de sol y playa, que es lo que generalmente se conoce aquí, ¿no? Sino por todo aquello que tenemos, ya sea nuestra gastronomía. De hecho, creo que es muy importante que se haya presentado junto a la PYMEF el Formentera Mont de Gust, ¿no? Esperemos que sea clave para atraer nuevos turistas. Y bueno, dar a conocer Formentera por su gastronomía, por sus actividades deportivas, por su ocio, por más cosas, ¿no? Que no solo...
Perdona, Hugo, que t'interrompi, perquè estàvem tenint com problemes, no sé si era com el micròfon que estava fent algun tipus de soroll, simplement perquè ho tinguis en compte a l'hora de moure el micròfon, perquè et volem sentir perfecte.
Vale, gracias, perdona Laura.
No pasa nada.
Bien, como decía, pues posicionar a Formentera con un gran abanico de posibilidades para atraer turistas y sobre todo también poder atraerles fuera de temporada. Nosotros creemos que además la World Travel Market es una de las ferias más importantes del mundo y por tanto tiene su importancia seguir acudiendo año tras año. Y además el turista británico o el turista del norte suele ser un turista que también viene fuera de temporada, ¿no? Y creo que esto es interesante a la hora de ir a estas ferias, ¿no? El saber que bueno, que este turista puede venir en épocas más de desestacionalización y por tanto podemos tener una temporada un poco más larga sin tanta gente en la temporada alta y repartida durante toda la temporada y gente de calidad. Por tanto, creemos que hay que seguir acudiendo.
Molt bé, moltíssimes gràcies. Alejandra Ferrer, de Gent per Formentera.
Sí, gràcies, Laura. Bueno, des de Gent per Formentera tenim claríssim que el més important a dia d'avui per aconseguir una illa tranquil·la és valorar bé què és el que oferim a les fires i de quina manera volem atreure en aquests visitants, no? que facin pues, que els estius siguin també més agradables per a nosaltres com a residents. En el cas d'aquesta fira en concret, la fira de World Travel Market de Londres, és una de les tres fires grans on vàrem acordar amb el govern balear en el seu dia que fossin pagades pel govern balear, ja que són fires que són caríssimes per poder assistir en altres directament com a consell. Consideram que encara que sigui una fira professional, sí que és cert que és com el tir de sortida de la promoció de cara a l'any que ve i el lloc de caire internacional on pues es poden reunir tots els actors importants dins de la part de turisme. No? D'altra banda, pues el mercat britànic és un, a diferència de lo que poden pensar altres illes, no? és un mercat molt interessant tant per la desestacionalització com sobretot per tot allò que ofereix Formentera fora del sol i platja. No? En les últimes legislatures pues el que duiem a Londres era relacionat amb gastronomia, relacionat amb l'avistament d'aus, relacionat amb totes les rutes verdes i també parlàvem molt de projectes com el Safe Posidonia Project, perquè les persones a les que els agrada la natura també els agrada veure que el lloc on van de vacances es cuida i vol ser sostenible. No? Així que consideram que és una fira important en aquest sentit, però que sobretot és important veure quin producte oferim per garantir que la tipologia de turista que ve a la nostra illa siga el turista tranquil que vol cuidar també de Formentera.
Idò, si voleu ara, fet aquest apunt de turisme, que està d'actualitat, evidentment, perquè aquests dies tenim totes les notícies, totes les estratègies que s'estan presentant per part de Formentera, també per part d'Eivissa, però si voleu parlar d'un assumpte que no ens queda tan lluny com Londres, en aquest cas, sinó que ens queda ben a prop, com és la residència de gent gran, de fet ho comentàvem en titulars, aquesta infraestructura per la cura de la gent gran ha viscut en els últims dies per exemple, la fuita d'una usuària. Des del Partit Socialista també s'exigeix convocar el Consell de Participació del Centre i que la consellera de Benestar Social prengui mesures urgents. Per tant, en aquest cas començarem per Nana Juan del PSOE i després anirem repartint torns de paraula perquè en aquest cas no us puc veure, però després hi haurà torn de rèplica per aquest assumpte, Anna.
Vale, bueno, gràcies. Primer de tot, de dir que, bueno, que des del Partit Socialista ja fa molts de mesos, que venim denunciant les situacions que es troba a la residència. Vull recordar que en un any han passat la residència ha atendut 3 persones diferents que han assumit la direcció, 3 directors diferents. Això vol dir que algun problema intern hi ha quan les persones que assumeixen aquest càrrec no continuen en la feina que es fa allí, la qual cosa també d'una manera o d'una altra es tradueix en la atenció que es dona en els usuaris de la residència. Per una altra banda, també dic que aquí també ho hem denunciat públicament, el fet que hi va haver un conflicte o que encara segueix, que no s'ha resolt, que es va tancar en fals i per això no s'ha resolt un conflicte laboral amb les treballadores de la residència per uns horaris que se'ls va imposar des de la direcció política de la residència, canviant-li les seves condicions laborals sense consensuar-ho amb elles, que realment són les que coneixen els usuaris, coneixen el funcionament i saben de quina manera se'ls pot donar el millor servei possible. Es dir que, bueno, que d'aquest tema s'han apel·lat moltíssim, les treballadores han fet declaracions, la consellera també responsable, la senyora Costa, també va fer declaracions, però aquest problema segueix allí latent, es va atacar en fals, com ho he dit abans, i va ser el detonant de que sortís a la llum tota la problemàtica que hi havia. Darrerament hem conegut també, la qual cosa ens preocupa moltíssim, que una usuària va sortir de la residència, es va fugar sense que ningú se'n donés compte, la qual cosa demostra un problema de funcionament, i en això doncs, també afegim doncs, el darrer informe que s'ha fet per part de la inspecció de treball on s'han detectat diferents problemàtiques, greus problemes. Dic que, bueno, que nosaltres demanem, com ja ho hem fet, perquè així està contemplat en el reglament de funcionament de la residència, que es nomenés a una comissió que hi ha o un consell de participació on estan també representats els familiars dels usuaris, que es reuneixi perquè la consellera doni explicacions a les famílies de què passa allí dins i sobretot que doni explicacions de com vol o com pensa o solucionar els problemes que hi ha allí. La residència és un servei que va costar moltíssim posar en marxa, com tot el que posàvem en marxa a Formentera, que era molt esperat per la ciutadania de Formentera, ja que es residència de Formentera i teníem en els nostres majors, la majoria de les vegades a Eivissa, en tot el que això suposa quan una persona vulnerable la treu del seu cercle familiar, i tot el que suposa per familiars de desplaçar-se a Eivissa a veure en els seus majors, i dir que, bueno, que era un recurs molt esperat per Formentera, que va tenir moltíssim, molt bona acollida. De fet, les 18 places que disposa la residència estan plenes sempre, sabem que és necessari ampliar el nombre de places disponibles, però el que no es mereixen els usuaris de la residència i les seves famílies és que dia sí dia també estiguen en premsa, estiguen en boca de tots, perquè això l'únic que fa és crear-los angoixa per saber si els seus familiars estan ben atesos i també el fet de que sabem que hi ha hagut familiars que han tret els seus residents d'allí perquè no comptaven, no estaven en les condicions que ells creien que havien d'estar. També recordem que així se mos ha traslladat per part de gent que de dins de la residència que s'aixequen a les 6 del matí a algunes usuàries per fer-li higiene i tot ve arrel d'aquest canvi d'horaris que hi va haver per part de la direcció, imposat per part de la direcció política de la residència sense estar consensat amb les treballadores. La consellera Costa no pot passar més dies sense donar explicacions, no val en notes de premsa del Consell, té que sortir, explicar el perquè de tot el que està passant allà dins i sobretot té que sortir i donar resposta a tots els dubtes que crea el funcionament de la residència en aquest moment, tant en els familiars com els treballadors de l'IDINS.
Moltíssimes gràcies. Li donem el torn de paraula ara a Hugo Martínez de Sa Unió, després sentirem en Alejandra Ferrer i no patigueu perquè hi haurà torn de rèplica. Hugo Martínez.
Antes de nada, decir que efectivamente, bueno, la señora Costa dará explicaciones, pero sí que es verdad que hay que dejar una cosa muy clara. Lo primero que quiero hacer es lamentar la barbaridad que UGT nos dijo el otro día acerca de la residencia. El informe este del que supuestamente tanto se habla no es un informe resolutivo. Se hace un requerimiento para solicitarnos una serie de documentación, ¿vale?, a la que nosotros estamos ahora trasladando a Inspección de Trabajo. Y luego ya valorarán ellos si hay que tomar alguna medida o no. En este caso se solicitó que se les pasara los contratos, las nóminas, los horarios que tenían y demás. Los horarios se modifican en su día porque vemos que contamos con un número de personal suficiente para cubrir todo el servicio que se necesita. Y hasta entonces lo que se estaba haciendo era pagar horas extras de más cuando el servicio se podía cubrir perfectamente sin pagar este exceso de horas extras y reservar horas extras para casos en los que fuera de necesidad, como ha ocurrido estos últimos meses, cuando ha habido bajas, cuando hay vacaciones, pues oye, se hacen horas extras y para esto sirven. Se le está dando más bombo por parte de la oposición y se está poniendo el asunto en un contexto de gravedad que no es el que es. Lo entiendo, la oposición al final tiene su trabajo y su trabajo es desacreditarnos a la mínima posible, pero todo esto que está saliendo estos días, y ya lo hemos dejado claro en varias notas de prensa, y lo dejará claro también la señora Costa cuando sí sea necesario, no es cierto. No es cierto. Por tanto, lo que no vamos a permitir es que se siga mintiendo. Y además, que se nos haga un requerimiento de documentación y se diga que esto ya es un informe que está... Perdona, este informe lo único que nos pide es documentación y la trasladaremos. Y ya luego se toma, pues nos trasladarán lo que nos tengan que trasladar. Por tanto, dejen de incendiar aquello que no esté incendiado porque lo único que hacen es perjudicar y creo que no es necesario. Nosotros, como equipo de gobierno, nos comprometimos, una vez cambiamos estos horarios, a revisarlos una vez más a final de año, y así va a ser. De hecho, a una de las trabajadoras que siempre se ha quejado de estos horarios, ya se lo trasladé hace una semana o hace 5 días, si no me equivoco, ya le trasladé que efectivamente nos volveríamos a reunir con ella, nos volveríamos a reunir también el equipo de gobierno y valoraríamos cómo había ido el horario este nuevo durante el año. Por tanto, en esto no tenemos ningún problema y nunca va a ser un problema. Nosotros lo que queremos es el bienestar de todos los usuarios y que las trabajadoras pues trabajen, pero también que cumplan como os toca.
Moltíssimes gràcies. Alejandra Ferrer, de Gent per Formentera.
Sí, pues la veritat és que no sé què dir, perquè la situació, encara que el senyor Martínez digui que no, la situació és molt greu. És molt greu, sobretot en quant al desprestigi, que segons ell, a més, és culpa de l'oposició. Sincerament, crec que la ciutadania ja va una mica farta de que cada vegada que hi ha un problema provocat per l'equip de govern, la culpa sigui de tercers. El que ha de fer l'equip de govern és agafar la seva responsabilitat i posar solucions. El problema de la residència és un problema molt greu i pot ser que hi hagi un informe que encara no sigui la resolució final, però el que sí està clar és que hi havia portes d'emergència que estaven tancades amb clau, que hi havia extintors amb la data de caducitat passada, que hi va haver-hi una fuita d'una usuària. Tot això dic jo que no ho negaran. I això no els hi sembla greu? Ja, sense parlar de com està anant el funcionament, perquè un dels temes que ha comentat també la companya de que estan aixecant a usuaris a les 6 del matí perquè tots estiguin llestos a les 9, perquè no hi ha personal suficient fer-ho com tocaria, sincerament, les famílies estan molt, molt preocupades, naltros estem molt, molt preocupats i, sobretot, ni les famílies ni Formentera es mereix que un servei que ha costat tantíssim posar en marxa i que ens va costar tant d'anys aconseguir, ara estigui en la situació que està. La senyora consellera ha de sortir, ha de donar la cara, però sobretot ha de fer la seva feina i trobar solucions. I si no està capacitada, ha de deixar passar el següent.
Moltíssimes gràcies. Començam el torn de rèplica en el mateix ordre i us demanaré certa brevetat. Sé que és un tema que no convida realment a ser breu, però bueno, intentem-ho. Anna Juan.
Sí, la veritat és que, com bé has dit, és difícil ser breu amb un tema com aquest d'aquí, tan sensible, i quan les famílies i els treballadors d'allí estan tan preocupats. Jo entenc que el senyor Martínez, el que ha dit és el difícil que deu ser per ell defendre la gestió de la residència quan no ha desmentit cap ni una de les coses que jo he dit, com és, bueno, tothom coneix el fet que una usuària es va fugar, que les treballadores no estan d'acord en su horari laboral imposat per part de la direcció política de la residència. És veritat que hi ha un informe que veurem com acaba, però el que crec que és la nostra feina com a oposició, entenc que a ell no li agradi, és quan ve un familiar o qualsevol persona de Formentera es posa en contacte amb nosaltres perquè té un problema, perquè li preocupa alguna cosa, el que nosaltres com fem com a oposició és buscar tota la informació possible, recopilar la informació, i li puc assegurar que en tema de la residència duim molts i molts i molts de mesos parlar-ne, i perquè, com he dit abans, és un tema que es tanca en fals, és un tema on la consellera, quan surt a donar explicacions, les dona d'aquella manera i és com si no passés res, i no és veritat, quan les coses que passen són molt greus. A part del que havia comentat abans, en això hi ha que afegir-li també el fet que no compta amb una infermera pròpia, la residència ha de disposar d'un servei extern de 3 hores diàries per fer les cures, la qual cosa és totalment insuficient, i això d'aquí no dona mica de tranquil·litat, cap ninguna tranquil·litat, en els familiars que tenen allí en els seus majors. Així que el que li demano al senyor Martínez és que, primer de tot, que surti la consellera, que venga la consellera a donar explicacions, però no ens ho té que donar a nosaltres com a oposició, els ho té que donar a les famílies. El que ha de fer és convocar en el Consell de Participació, on estan totes les famílies allí representades, i tenir informació de primera mà, i parlar de tots els temes, escoltar-los, què és el que els preocupa, resoldre els seus dubtes, i això d'aquí no es fa. No es fa. L'altre dia li van preguntar i va dir que el convocarien en el mes de març. De veritat? Vol esperar en el mes de març? Quan tenim ara mateix el problema damunt? Quan hi ha aquest informe o aquest preinforme? Quan hi ha la fuga d'una usuària fa poc? Quan sabem que és cert que es tenen usuàries a les 6 del matí? Quan no tenim infermera? Quan no hi ha suficients treballadores familiars? Quan hi ha falta de personal? Vol esperar el mes de març per donar explicacions, sinó per convocar el Consell de Participació? Creiem que és d'una irresponsabilitat absoluta per la seva part.
Moltíssimes gràcies.
Una irresponsabilitat absoluta. I si no és capaç ella de sortir i donar totes les explicacions necessàries, però com he dit, no en altres com a oposició, sinó en les famílies de residents, doncs el president Portas haurà de prendre mesures també.
Moltíssimes gràcies. Ara sí, Hugo Martínez de la Unió.
Bueno, decir que nosotros asumimos las responsabilidades y siempre hemos hablado que los horarios se pueden cambiar, pero repito, los turnos se están cubriendo con 2 o 3 personas por turno. Es decir, el servicio se está dando como se daba anteriormente. Lo único que se ha cambiado es que en vez de hacer unos turnos de 12 horas, pues hacen otra serie de turnos para conseguir que con todo el personal que tenemos se cubra lo mejor posible. Y es que, de verdad, voy a leer lo que de verdad dice el informe, porque me parece increíble que se siga hablando del informe cuando el informe lo que nos dice es relación que se cita de la plantilla del centro de día y residencia. Contratos y nóminas 2024-2025. Plan de evacuación, evaluación de riesgos psicosociales, convenio colectivo, comunicaciones escritas del cambio de horario, horarios y cuadrantes de turno desde enero 2005. Esto es lo que la diligencia que nos da Inspección de Trabajo para la documentación que a posteriori tenemos que mandar. Por tanto, en ningún momento se está diciendo que los horarios estén mal o que los turnos no se estén cubriendo, que el servicio se esté dando mal. No dice nada de esto. Se nos pide una serie de información para ellos luego poder valorar. Y repito, este equipo de gobierno, a final de año volveremos a valorar si el horario que se ha puesto, y por cierto, que fue votado en su día por trabajadoras, es el adecuado, si de momento esto ha provocado que la residencia siga funcionando con toda normalidad, y lo más importante, si el servicio se puede seguir dando. Y por el número de personas por turno que tenemos, el servicio se puede dar sin ningún tipo de problema. En cuanto a la persona que se escapó, decir que enseguida que supimos de esto, pues nosotros hemos tomado medidas, y entre ellas es la de encargar pues unas pulseras para poder tener controlados y que no vuelva a ocurrir. La residencia es muy grande y, a pesar de que hayan personas dentro de la residencia, pues ha ocurrido lamentablemente, no debería ocurrir, y trabajaremos para que esto siga sin ocurrir. Y en cuanto lo último, en cuanto a los extintores, decir que estaban dentro de la fecha que tocaba, que caducaban, o sea, que no estaban caducados, como así quieren hacer ver desde uno de los sindicatos y desde los partidos de la oposición. Así que en este sentido estamos tranquilos, porque en ningún momento se habían pasado de la fecha de caducidad. Y nada más, decir que seguiremos trabajando por el bienestar de la residencia.
Moltíssimes gràcies, Alejandra Ferrer, de Gent per Formentera.
Bueno, sembla increïble, vol dir, la Unió diu que es fa responsable dels problemes, però bàsicament de seguit diu que no hi ha problemes. Vull dir, ha quedat claríssim que amb tot el que està passant no hi ha personal suficient a la residència per donar el servei com toca. S'estan aixecant als residents a les 6 del matí perquè arribin tots plegats a les 9 a poder esmorzar. Sincerament, no és normal. No és normal que amb tot el que està passant, continuïn dient que a la residència no hi ha cap problema i que són responsables i que ho tenen.
Ui, crec que s'ha tallat en Alejandra Ferrer. Ara mirarem de recuperar la comunicació. No sabem si està aquí, si és possible que recuperem la comunicació amb ella ara en un moment. Ho mirarem. I si no, seguim amb el debat. Heu posat damunt la taula algunes de les possibles solucions. Anna i Hugo, que sou els que esteu ara connectats. Si posam solucions damunt la taula, a dia d'avui, a 6 de novembre, per on passaria la solució una mica per fer front a aquesta situació de manera més urgent o més prioritària, per dir-li? Quina seria la solució més prioritària? És a dir, si és una qüestió de que falta personal, seria dotar com sigui, de la manera que sigui, de més personal en aquesta residència, que crec que tots estem d'acord en que era un servei molt demandat per la societat de Formentera. També és una cosa que s'ha dit en reiterades ocasions ara en aquest debat. Però això, si haguéssim de fer un llistat de prioritats a solucionar de manera urgent, quina estaria en primera posició? I crec que ja hem recuperat en Alejandra Ferrer, així que també ens podrà respondre en aquesta pregunta. Alejandra Ferrer, que estàvem parlant amb ella. Per on passaria la solució més prioritària per la residència?
Bueno, jo crec que la solució més prioritària per la residència és l'organització dels treballadors i que hi hagi els suficients per garantir un servei com toca, i no només el suficient, sinó de cada tipus que sigui necessari, no? Parlàvem de la part d'infermeria, dels auxiliars, de la part psicològica, entre d'altres. Creiem que és un dels temes més importants. Evidentment, després està tot el tema de la seguretat laboral i complir amb tot el que toca i el que demani aquesta inspecció de treball, però per damunt de tot està el benestar dels usuaris, la tranquil·litat de les seves famílies, i això passa per prendre mesures relacionades amb un augment de plantilla necessari per garantir el servei.
Moltíssimes gràcies. Li faré aquesta mateixa pregunta. Per on passa la solució més prioritària per fer front en aquesta situació? A Hugo Martínez i després a Nana Juan. Hugo, endavant.
Bueno, lo primero es volver a revisar los horarios con las trabajadoras, sobre todo sabiendo que pues hay alguna que sigue sin estar conforme. Esperar al informe final de la inspección de trabajo con toda la documentación que nos han requerido y bueno, a partir de ahí pues seguir cumpliendo con lo que el servicio necesita, ¿no? Y el tema de personal, claro que nos gustaría poder tener más personal, pero bueno, la realidad es que además las plazas, las convocatorias que se están haciendo para cubrir aquellas bajas, pues están quedando desiertas y es una pena, porque al final esto sí que es verdad que afecta, pero vuelvo a repetir que en cada turno hay entre 2 y 3 personas, por tanto en este sentido sí que hay personal para seguir cubriendo, aunque no obstante pues disponer de más sin duda facilitaría mucho mejor la gestión del día a día.
Moltíssimes gràcies, Anna Juan.
Que arribats en el punt que ens trobem a dia d'avui en quant a la gestió de la residència, el primordial ara, en aquest moment, és pues, convocar el Consell de Participació, que s'adoni totes les explicacions necessàries, que es resolguin tots els dubtes que hi ha entre les treballadores, els familiars dels usuaris de la residència, més que res per la seva tranquil·litat. Tornar-se a seure a una taula amb els treballadors, els seus representants, per negociar uns horaris laborals que siguin els òptims, que siguin els que puguen donar compliment a tots els serveis, a tots els serveis que donen a la residència, a tota l'atenció necessària que tenen els usuaris. No crec, perquè sóc coneixedora del que és una residència, de la quantitat de personal que és necessari. No es necessita el mateix número de personal a les 8 del matí que a les 4 de la tarda, perquè les residències funcionen funcionen el nombre de personal que tenen, també va en relació del grau de discapacitat, el grau de dependència que tenen els usuaris. No és el mateix, un usuari gran dependent necessita moltíssima més atenció que un que és autònom. Entonces, que el senyor Martínez diga que hi ha 2 o 3 treballadores a cada torn, pues igual hi ha torns on no fan falta aquestes 2 o 3 treballadores i, en canvi, hi ha torns on n'hi hauria d'haver 4, no 2 o 3. Entonces, crec que el que és absolutament necessari, primer de tot, com he dit, convocar el Consell de Participació, tornar-se a seure a una taula negociadora amb les treballadores i els seus representants per que d'una vegada per totes posar uns horaris de treball on s'estiga d'acord, on es pugui assegurar que es donarà tota l'atenció necessària a tots els usuaris de la residència, i sobretot que la consellera Costa doni les explicacions necessàries i assumeixi les responsabilitats que té en quant a la gestió deficient que té el dia d'avui la residència de Formentera.
Moltíssimes gràcies. Clar, heu comentat que quan es fan convocatòries de places que queden desertes, això també és una cosa que veiem sistemàticament aquí a Eivissa, i no sé quina és la realitat que ens aboca quan això passa de manera sistemàtica, no? Que es fan concursos i queden deserts. Què és què és el que ens està dient aquest procés. I ens queda molt poc temps, així que us demanaré molta brevetat a tots, un minutet, Hugo Martínez, Ana Juan i Alejandra Ferrer, en aquest ordre. Hugo Martínez, en un minut.
Bien, bueno, para acabar, pues decir que seguiremos trabajando para conseguir que la residencia funcione lo mejor posible y como se merecen los usuarios, y que bueno, que la señora Costa, pues como he dicho ya varias veces, pues dará explicaciones cuando toque, y por supuesto que expondrá pues bueno, las soluciones que se van a adoptar, si se tienen que adoptar, y bueno, esperemos que el proceso, ahora tenemos una convocatoria abierta auxiliar sociosanitaria, pues esperemos que se pueda presentar alguna persona y que podamos mejorar el número de personal que tenemos.
Moltíssimes gràcies. Alejandra Ferrer, molt breument, per favor.
Pues sí, la veritat és que, bueno, des de Gent per Formentera estem molt preocupats, tant per aquestes últimes notícies com per tot el que ha passat en els últims mesos. Ja fa massa temps que es parla de problemes a la residència i crec que s'ha de lamentar la mala gestió. La mala gestió per la situació en la que ens trobam i la mala gestió pel que deia, perquè fa molt de temps que es parla i no s'ha trobat cap solució. Exigim que es prenguin les mesures que siguin necessàries per garantir d'una vegada per totes el bon funcionament del servei i que la consellera surti públicament a donar explicacions i assumeixi la seva responsabilitat.
Moltíssim
a dia d'avui, el que queden places vacants està passant a molts de serveis i haurem de tenir clar que si això passa és que les condicions que s'ofereixen per aquestes feines no són suficients i s'hauran de millorar.
Moltíssimes gràcies. I ja per acabar, Hugo Martínez de Sàmnio, molt breument també, per favor.
Perdó. Nada, ya lo hemos dicho todo y gracias por...
Ana Juan, perdó, Ana Juan, em quedava, perdó.
No, bueno, també apuntar això d'aquí com parlaves de com dels processos de selecció, que un darrere l'altre estan quedant deserts i tal, doncs bueno, si es treu un procés de selecció que queda desert, es torna a treure el mateix procés de selecció i torna a quedar desert, doncs bueno, el que es tenen que revisar són les condicions d'aquests processos de selecció, les condicions laborals, les condicions de sou, per fer-los més atractius i sobretot perquè les persones que es presentin que les persones que es presentin en aquest procés de selecció sigui perquè les condicions són atractives i estiguin disposades a continuar en la feina si surten en aquest procés de selecció. El que fa falta és transparència absoluta en els procediments, transparència absoluta en les condicions laborals i sobretot dir que el que està passant a la residència de majors de Formentera no és una anècdota ni una campanya política com es vol fer creure per part de la Unió, sinó que és el resultat d'una mala gestió sostinguda en els temps i d'avisos ignorats fins al dia d'avui. Així que espero a partir d'avui mateix es posin a treballar per buscar solucions, per solucionar tots els problemes i sobretot perquè el servei que es dona als nostres majors no es vaiga interrompit i que tinguin totes les seves necessitats cobertes.
Moltíssimes gràcies a tots tres, de fet, a Alejandra Ferrer, de Gent per Formentera, a Ana Juan, del PSOE, i a Hugo Martínez, de Sa Unió, per haver participat en aquest debat, tot i que en aquesta ocasió l'hem hagut de fer telemàtica. Esperam que el mes que ve puguem veure'ns les cares allà a l'estudi de la Sabina. Moltíssimes gràcies a nosaltres.
Gràcies a
vosaltres. Gràcies.
12:56, una aturada molt curteta i ja enfilem el final del programa d'avui.
IB3 Ràdio és cultura. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món
i la tercera millor portera.
Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Tuvim molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Ara conscienciar la gent que era important ser
poca cosa. Per jo això és super satisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. L'agenda.
12 i 57 minuts, ja tornem a ser aquí i és el moment de repassar l'agenda cultural del dia amb la Nives García Gálvez. Molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
Avui obrim agenda cultural, mira, precisament a Formentera, on aquesta tarda hi ha una nova xerrada del cicle per a famílies i docents.
I si el xat GPT es tira per un pont, tu també, és el títol de la conferència que pronunciarà el mestre escriptor i conferenciant César Bona, que ahir estava a Eivissa pronunciant una xerrada sobre prevenció de l'assetjament escolar i que avui està a la Pitiusa del Sud. La conferència començarà a les 5 de la tarda a la sala polivalent del centre de dia. Per assistir és necessari inscriure's prèviament i hi haurà servei d'acollida per a infants a partir de 3 anys.
I també segueix el seu recorregut per les illes la companyia Ho Toquen Tot, que aquesta tarda porta el seu espectacle Les aventures del pirata Pedorreta a Sant Josep.
Sí, la Biblioteca Municipal de Sant Josep acull a partir de les 5 de la tarda aquestes històries de pirates. L'activitat està recomanada per a infants a partir de 5 anys i les places per assistir són limitades.
I continuem a Sant Carles amb una sessió de Cinefòrum per a persones majors en la que es projectarà la pel·lícula Les coses senzilles.
Compartir cinema, conversa i bon ambient és l'objectiu d'aquesta proposta que començarà a les 8 de la tarda al Club de Majors de Sant Carles. Per assistir és necessari inscriure's perquè les places són limitades.
Molt bé, i doncs quedem amb tot això tant a Formentera com a Eivissa, Nieves. Moltes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. I en aquest últim minutet del programa aprofitem per felicitar l'actriu, cantant i productora de cinema i televisió. A carrera com a actriu, Emma Stone ha rebut nombrosos premis, entre ells 2 Òscar, 2 BAFTA, 3 guardons del Sindicat d'Actors i 2 Globus d'Or a la millor actriu. I entre aquests premis estan els que lloen la seva participació a la pel·lícula La La Land, de la que la sentim cantant aquest tema juntament amb el seu company de repartiment Ryan Gosling, per exemple, aquest tema que és A Lovely Night, que és el que hem escollit per acomiadar el programa d'avui. Per felicitar-la, naltros tornem demà puntuals a les 12 i 4 minuts aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. Molt bona tarda i fins demà.